Vinga, que són 2:15 del matí. Continuem aquesta segona hora del matí amb nosaltres d'avui dijous 14 de maig. I continuem amb una... bé, amb una proposta que hi ha al Prado oberta de taller d'escriptura. Taller d'escriptura que, a més, està adreçada a persones sèniors, que és l'eufemisme que fem servir per dir doncs, persones doncs, més grans, persones jubilades, que sigui, persones sèniors, que a més és un terme que ve molt, molt de gust. I per fer-ho, per una banda, tenim a la persona que fa de professora, que és la Maria Rosa Noguer. Maria Rosa, bon dia.
Hola, bon dia.
I per una altra banda tenim a una de les alumnes, que és la que una miqueta també ens va proposar que volíem venir aquí a la ràdio a parlar i a explicar aquesta experiència, que és la Marisa Llach. Marisa, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, d'entrada, d'on surt una proposta d'un taller d'escriptura per persones sèniors?
Bona pregunta.
A veure.
Mira, resulta que, bueno, jo ja, per descomptat, que sóc sènior amb el signe mas a darrere. Vale, però seguim amb el sènior. Aleshores, doncs, bueno, jo sóc una persona que tota la vida m'ha agradat molt escriure. I a pesar de, doncs, estar a la vida professional en molts sectors, sempre al final tenia un ratet per escriure. Aleshores, fa ja uns quants anys vaig venir a viure aquí, a Sant Pere, i vaig començar a fer els cursos d'escriptura. I un d'aquests últims, doncs, ha sigut amb la Maria Rosa. I aquí, doncs, es va començar a moure la idea de que, escolta, parlaves amb la gent i et deia, no saps, escrius? Home, però és que jo ja a aquesta edat, vols dir? I com que aquesta edat? Tu, si és la millor, perquè és quan més experiències tens per explicar, vull dir, és que... I a més et serviria de distracció. I és també com una teràpia per nosaltres. Uh-huh. El poder, per una banda, recordar els nostres passats, les nostres alegries, els nostres èxits, bueno, i per què no, a vegades, també algunes tristeses que donen pas a certes escritures, també, no? I aleshores doncs, vaig parlar amb la Maria Rosa i dic, què et sembla? I la Maria Rosa, que és una persona oberta a tot i sempre et diu a tot que sí, va dir, fantàstic, va, doncs vinga, va, t'ajudo, vinga. I aquí estem. I aleshores vam començar a pensar doncs, que falta una difusió amb aquest aspecte. Que la gent conegui que no hi ha edats per escriure, que hi ha il·lusions, que hi ha desitjos d'obrir en aquest món què has sigut, què ets i què et queda per ser. No? Vull dir, hi ha moltes facetes a la vida encara per complir. Dius, quan sènior? Ai, diu, no, és que sènior vols dir als nets, no importa. I l'experiència que tens de ser àvia, que no és maca explicar-la. Uh-huh. I bueno, amb això ens hem trobat, doncs, que gent, bueno, i on fan això? Ah, doncs mira el Prado, ah, doncs va, sí, doncs aniré. I aleshores d'aquí doncs, va sortir la idea de dir, bueno, quin és el millor mitjà? La ràdio. Doncs pues vinga, parlem amb el Joan, a veure d'acord. Si tenim possibilitat.
Doncs a veure, d'entrada, quanta gent sou ara mateix al taller?
El curs pues, devem ser uns 14, més o menys.
Déu-n'hi-do.
Bueno, és que puja i baixa, eh? Entre 10, de 10 a 14 va fluctuant.
D'acord. Maria Rosa, tu ets la persona que es dedica, diguem, a... orientar-los, perquè ensenyar-los a escriure no els ensenyes, entenc, però ja en saben.
Ja venen ensenyats, normalment, i ensenyades. Sí,
per
sí,
tant, sí, sí. Anava a dir, com s'orienta, diguem, a gent amb experiència a que desenvolupin el seu gust per l'escriptura?
Val. Jo, si vols, t'explico també una mica amb l'origen del taller que fem al Prado, que fa molts anys, que som un grup que també, he de dir també, Marisa, que tampoc és que hagi de ser específicament sènior.
D'acord.
Vull dir que està obert a totes les edats, però sí que és veritat que la majoria doncs, del grup som ja bastant grandets tots plegats, no? Però que també pot venir gent més jove.
Hi ha gent amb més temps, també.
I més temps, dir, no? És obert, eh? Llavors, aquest grup, que primer també dèiem taller i ara diem més aviat grup de creació literària, el que fem sobretot i la idea meva és compartir textos. Aleshores, el funcionament és setmanalment, jo proposo un conte, porto un conte, i llavors aquest conte és molt variat, pot ser normalment gairebé sempre en català, però pot ser també en castellà, pot ser actual, però pot ser doncs, també de contistes del passat o del segle XIX, o també demano la gent que ve que digui diguin també si tenen el descobreixen algun conte preferit. A partir d'aquest conte, doncs, proposem un tema, per exemple, doncs, si parla del mar, doncs per la setmana vinent feu un escrit sobre el mar i llavors llegim els textos que han fet les alumnes, l'alumnat, i després comparem, fem unes pinzellades, diguem, crítiques. Normalment la part crítica ens queda una mica més endolcida, perquè tampoc es tracta de passar-ho malament, sinó al contrari, de passar-ho bé i d'anar progressant conjuntament com a grup. Llavors, també en aquest sentit, ara fa... tinc aquí un recull que vam publicar, em sembla que ara ja deurà fer 3 anys, que es diu Malvasia de Contes,
sí,
que fèiem doncs, també el que havíem anat fent durant el curs, anar desenvolupant, doncs ho vam publicar i ho vam també presentar al Prado. O sigui que sí que és una activitat, diguem, que és d'entreteniment, que és de compartir, però que també té una exigència literària en el sentit de dir, bé, el resultat que donem, doncs si el volem donar a conèixer, s'ha de fer bé, s'ha de corregir, s'ha d'anar millorant.
Això és el que moltes vegades li preguntem als escriptors, és diferent escriure per tu mateix que quan busques un públic.
Totalment. Sí, sí, sí. És una mica com això que feu aquí en la ràdio, no? Una cosa és parlar pel carrer i l'altra que t'estiguis sentint la gent.
Ah,
sí, sí, sí.
Aleshores, el perfil, ens ha comentat la Maria Rosa, el perfil és majoritàriament de gent gran, de sèniors, és a dir, de gent que en el fons té més temps també,
sí,
per dedicar-se en aquestes activitats. Aquest perfil és de persones que ja havien escrit, que volen que han descobert aquesta passió, és una miqueta variat. Com és aquesta gent que teniu en aquest grup de creació, que
exacte,
no taller?
Exacte, això mateix, perfecte. Doncs normalment és gent quasi sempre molt lectora. O sigui, hi ha lectors i lectores apassionats. I llavors la part de l'escriptura hi ha qui l'ha conreat més o menys.
D'acord.
Llavors hi ha des de gent doncs, que ja han escrit molt i tenen molt remanent de coses escrites, fins i tot alguna publicació, o gent que no s'havien plantejat mai d'escriure, però que descobreixen doncs, que els agrada fer-ho.
I que és una, el que comentava la Marisa, que és una distracció, sobretot doncs, per persones que diuen, bueno, doncs ara m'hi puc dedicar. És una cosa que sempre m'hauria agradat i ara m'hi puc dedicar.
Exacte. Sí, mira, jo crec que és que tampoc no és un públic de dir qui pot ser escriptor i qui no. Pot ser escriptor tot aquell que tingui alguna cosa que comunicar, tot aquell que tingui alguna cosa que dir, alguna cosa que expressar, i que de part el faci sentir amb ell més lliure. Perquè és cert que, com diu la Maria Rosa, a la classe tenim, jo dic amics perquè tots els de la classe som amics ja, i ara gent jove. Però és que també ens trobem molta gent gran que, com saps, se'ns creen unes obligacions diferents de quan eren joves. I alguns defectes, que és que a vegades ens costa que ens escoltin, no, sí, perquè no hi ha temps. I llavors se'ns queden moltes coses que són molt maques i se'ns queden a dintre. I el maco és poder agafar un paper, escriure i et lliberes. És que també fem una teràpia, o sigui, no solament és fer escriure, és teràpia també.
Anava a dir, perquè Marisa, quan escrius, el que abans li he comentat amb la Maria Rosa, escrius per tu o escrius pels altres?
Bueno, no, jo crec que s'ha de començar escrivint per tu.
D'acord.
Sí, perquè si no, i és una falsificació, no, has de ser tu. Aquella frase és teva i aquella paraula que tu utilitzes en el moment que l'escrius no te la dirà ningú més, no? Vull dir, pots utilitzar el que tu sents i que a vegades no són frases gramaticals correctes, són frases a l'uso, no? Però que són les que després la gent que et coneix o et llegeix, no? Pues et fa ser més familiar.
Això també, i aquesta apel·lació a la gramàtica que ens ha fet ara la Marisa, moltes vegades doncs, et trobes amb especialment gent gran que dius, ostres, és que a mi no em van ensenyar.
Ah,
a mi no em van ensenyar bé a escriure i, clar, jo ara... Si ara m'he de posar a aprendre...
Clar, exacte.
És difícil.
Sí, sí.
Això us ho trobeu?
Això passa molt i, malauradament, encara passa més en el cas del català.
Clar.
Perquè, clar, el català durant moltes èpoques va estar prohibit. Llavors, clar, sí que ens passa. Llavors, jo tinc així aquí una mica de dualitat, perquè clar, per una part jo soc filòloga catalana, vaig ser molts anys també professora de secundària, aquí mateix havia estat a Sitges en el Benaprés, i clar, jo m'he guanyat la vida, diguem, corregint l'ortografia, corregint la gramàtica, però m'adonava que clar, si jo feia aquest grup de creació, venia una persona amb molta il·lusió d'escriure, i jo li tornava el text, convertit doncs en un camp de batalla de faltes corregides, i aquesta persona o no tornava a venir, o li agafava un pànic tal que vaig passar una mica a l'altre extrem. Tranquils, això es pot corregir. Llavors, de vegades els diré, tu no tens una neta, un net que t'ho pugui corregir una mica? Tu ho explica amb les teves experiències, tu fes el text. Hem de tenir el prurit, això és veritat, que el nostre text quedi al màxim de correcte, però avui dia hi ha moltes maneres de corregir un text que no cal que et posis a estudiar les beceroles de la gramàtica, i queden uns textos molt bonics, tota l'emotivitat, l'experiència, la vivència. No passa res que no dominem l'ortografia, la gramàtica, hi ha d'haver, jo crec que hi ha d'haver el prurit de voler-ho fer, però que tampoc no ha de ser un obstacle insalvable, que tothom que vulgui i tingui ganes d'escriure pot venir a escriure, i de vegades si diuen no, és que escric en castellà perquè no faig tantes faltes, jo dic, mira, es respecta molt bé, però necessitem molta gent que escrigui en català, i sempre, doncs ja les corregirem les faltes, ja hi haurà manera, s'han de treure, però ja hi haurà manera, no patiu per això, no sé si us sembla una bona idea.
De fet, s'escriu a mà o a màquina?
Amb l'ordinador.
Amb l'ordinador.
De totes maneres, et dic una cosa, escritors que ens escolteu, no tingueu por, podeu escriure. Jo no en tenia ni idea d'agafar un ordinador, perquè sóc d'una altra època.
És que per això he fet la pregunta. Sí, clar, evidentment, sí. A un jove aquesta pregunta no li faries, però una persona gran que, diguem, que s'ha trobat, evidentment, diguem que els ordinadors ja fa bastant que estan a les nostres vides, i per tant, en la vostra vida professional probablement ja veu coincidir amb aquest maquinari, però sí que és veritat que és molt diferent ara, doncs això ve d'engegar una màquina, ve de saber aquests rudiments per acostar-te a la tecnologia que la comoditat d'agafar un llapis i començar a escriure.
Però mira, com que tot evoluciona tan i tan ràpid, és cert que a nosaltres ens ha agafat una mica contrapeu, perquè les tecnologies han adelantat a les nostres ments actuals, no? Però no hi ha problema, perquè avui dia hi ha de tot, hi ha els correctors. Vull dir, el propi ordenador et corregeix la gramàtica. I sobretot hi ha el famós IA, la intel·ligència artificial. O sigui que llavors et dic, perquè és una petita... Ojo, sense trampes,
aquí,
sense trampes.
És que jo anava aquí.
No, ja et veig les intencions, ja he vist la ria i he vist per on anaves, vale, tranquil. Mira, a veure, jo normalment sóc un pato per escriure, inclús al final la meva filla em va posar un Word per escriure més directament, no? I, però després hi ha petites gramàtiques, o sigui, errors gramaticals o també errors literaris, els puntets, si quan un pregunta s'ha de posar una ratlleta, s'han de posar dos asteriscs, aquestes coses que evidentment com a principiants no ho coneixem. Però aleshores hi ha el corrector literari, que això ja t'ho posa, la famosa intel·ligència artificial, que llavors tu envies el teu escrit i te'l torna corregit. Però ojo, tu li dius només correcció literària i ortogràfica. I llavors a vegades el li et pregunta, bueno, i que conservamos la voz? I llavors tu dius, sí, vull ser jo. Llavors no et canvia res del text. Però no es poden fer trampes, perquè tu ets d'aquesta època i saps que hi ha uns determinats paràmetres.
Trampes es poden fer sempre, una altra cosa és que no s'haurien de fer.
Però bueno, però hi ha uns determinats paràmetres.
Correcte.
Que quan tu surts i et diuen això ja no és autèntic, no? Vull dir que no li pots dir a l'IA que et faci una novel·la i no, el que sí li pots dir és corregeix-me. O sigui que no hi ha que tenir por a no saber escriure.
És a dir, clar, de fet aquí seria una contradicció, no? Apuntar-se a un taller literari i presentar les coses fetes amb mia.
Ah, exacte. Sí,
no,
sí, sí.
No tindria...
Exacte. Això és un debat que tenim. Jo també estic ja fa bastants anys a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, i és un debat que tenim, i de fet la idea sempre és entre el que dius tu també, l'ètica, no? I la possibilitat tecnològica. Clar, llavors la possibilitat tecnològica que la IA et faci una novel·la, bé, encara no hi és, però crec que hi deurà ser, però és com quan es va inventar la pianola, no? Un piano que tocava sol, doncs molt bé, doncs que toqui, no? Serà una novel·la que haurà fet l'ordinador, però no que l'hauré fet jo. Clar, si me la fa l'aparell, però dic que l'he fet jo, aquí hi ha, doncs, com diem, la trampa, no?
Exacte, però clar, això és una...
Aquesta és la...
Una cosa és que la intel·ligència artificial faci una cosa i una altra cosa és que jo vengui com a meva una cosa que m'ha fet la intel·ligència artificial.
Aquí està.
No, no, això...
Aquesta és la frontera, no?
Correcte.
El limitet.
No, jo penso que com totes les coses costa, no? També que s'accepti. Com al començament a les escoles et feien sumar 7 línies a mà, no? I no podies acceptar la calculadora quan va entrar,
exacte.
No? No podem anar contra de la tècnica avui dia, i que consti que jo no hi entenc ni papa, però vull dir, reconec que no podem anar en contra. Ara, s'ha de saber utilitzar. I si faig aquest petit parèntesis és perquè la gent no s'espanti, per allò que dèiem, oi, l'ortografia, ara no hi vaig perquè jo la meva lletra, no? Perquè a vegades escrius i quan tornes del corrector, el primer et torna tot en vermell del que has escrit, no? I dius, hosti, però sí. què estaré fent, no? Sí, allà em desanimo, no? I doncs no, era per donar un petit ànim a que no hi ha por. Hi ha correctors, i si no hi ha correctors de màquina, hi ha correctors, la mateixa professora et pot orientar, vull dir que no és problema el no saber escriure.
Ara trencarem el tòpic, la gent gran també aprèn.
Exacte.
I tant.
I hem d'estar al dia, perquè si no saps què passa, que parles amb els nets i et diuen tot això. Mira, jo el riu perquè li dic el ChatGPT, i ells es van de riure, però per mi és el ChatGPT. Pues, bueno, quan parlo amb els meus nets, pues, em dono compte que encara que no sóc d'aquesta època els puc seguir, i això també és bo. I sobretot, tornant a allò de l'escriptura, és molt bon pels nets també, perquè també discuteixes. I mira, el ChatGPT m'ha dit això, anda, iaia, però que no veus que això no està bé? Que no, no? Vull dir, també són temes que uneixen a la família, l'escriptura.
És veritat. I després, per exemple, també una gran font d'inspiració, perquè els contes pels nets, els contes infantils, són un gran gènere i molta gent que li fa il·lusió escriure per fer els contes pels nets, no? Les netes.
D'acord, és a dir, clar, al final, la motivació original és escriure, és despertar una passió que potser havia estat amagada durant molts anys, és trobar una manera de distreure's, és a dir, poden haver moltes motivacions, però després de la motivació hi ha un objectiu. Quins són els objectius de les persones que s'apunten al taller?
Bueno, jo no sé de les altres. La meva, primordialment, un objectiu és expressar el que sento, liberar-me. Però per mi, després si els altres mantenen o no, ja serà més difícil, no? I després una altra motivació que jo crec que tenim molt també la gent sènior és que ens agradaria fer com les nostres biografies. Hi ha gent molt important avui dia que no es coneix, arriben a persones grans i no saben la trajectòria o la dificultat que han tingut. Per exemple, doncs, no sé, jo soc d'una època en què eren els primers divorcis, les primeres, i vaig passar-ho molt malament. Llavors, la meva il·lusió és tenir una biografia, perquè vaig ser de les primeres dones que vaig poder anar al banc i cobrar sense la firma del marit, no? Vull dir, hi ha tota una història aquí darrere que són molt maques de la nostra trajectòria, no? I aleshores el meu objectiu, a part d'escriure, seria que també poder deixar algú que els meus nets diguessin, home, pues mira, la meva àvia va ser una Juana de Arco al final. Vull dir, una miqueta et fa il·lusió deixar aquesta herència, no?
Exacte.
Que ara potser de joves no els hi fa gràcia encara, sapia, perquè tenen el seu món. Però a mesura que la gent va creixent i es va fent gran, també interessa la vida dels antepassats. Ah, mira, i la meva mare va fer això, i el meu pare o el meu avi. I és una mica per això. L'objectiu primer ara és el dia a dia i portant, anar treballant pauet a pauet, és la història de la vida.
D'acord, és a dir, que al final coses que ara es donen per descomptades, que en el seu dia veu haver de lluitar, doncs no tenen valor perquè ara es donen per descomptades.
Exacte.
I per tant, escolta, Marisa, la Maria Rosa ha dit abans que diguem que el tret comú de la gent que fa tallers d'escriptura és que majoritàriament sou lectors.
Ai.
Ho sou o no?
Ai, tinc que dir la veritat.
Bé, això és com el ChatGPT. Pots dir-la o no?
No, només aquest micròfon no m'escolta ningú.
No t'escolta ningú. Va.
Bueno, si no m'escolta ningú més, et diré que és que jo sóc una mica vaga per llegir.
Caram!
I això sé que és una contradicció i m'avergonyeixo, perquè tots els professors que he tingut em diuen, ara jo mateix em tiro el piropo, però és que me l'han dit de veritat. Et diu, hosta, sembla estrany, que no t'agrada llegir i en canvi et saps expressar. I és veritat, penso que és molt important llegir, perquè, evidentment, primer et dona una experiència, et dona una, un sistema d'expressar-te molt més àgil, no? Però, bueno, tampoc és indispensable, de veritat, que no s'espantin la gent, encara que no els agradi llegir, que no s'espantin. Es pot escriure igual, però sí que és important llegir.
És molt important, sí. Doncs, això, tenir la lectura per tenir els rudiments que ens,
sí,
comentaves, no?
Exacte, per això el que fem en el taller, doncs, és llegir. Llegim un conte, aquest conte el llegim allà, ja queda llegit, llegim els treballs que fan tots plegats, parlem de llibres, parlem de lectura, i potser també és veritat que en aquest sentit ser lector o lectora potser s'ha interpretat massa com jo llegeixo 3 llibres al mes, jo llegeixo 6, sembla una competició, no? I no ho ha de ser un plaer, ha de ser trobar la teva estona de lectura i anar-la conreant, no? És allò que diem, doncs si vols escriure i no t'agrada massa llegir, val, però millor que li vagis agafant afició, diguem.
Maria Rosa, hem perdut un... A veure com ho pregunto, això. Les noves generacions han perdut la capacitat d'expressar-se per escrit?
Home, jo sóc molt optimista, eh?
D'acord. I aquí ja li estic, no només li estic preguntant, doncs, a la professora, li estic preguntant també a la que havia estat mestra de secundària en el seu dia.
I tant. Sí.
Moltes vegades veiem textos escrits i tenint en compte que ara, doncs, amb els whatsapps i tot això, al final tot ho escrivim d'una determinada manera.
Exacte.
Hem perdut, o estem perdent, perquè les noves generacions les estarien perdent, aquesta capacitat d'expressar-se per escrit, de plasmar una idea per escrit més enllà de quedem aquesta tarda.
Exacte. Bona. Jo ja et dic, sóc optimista en aquest sentit, també tinc 2 fills bastant joves, bueno, de 25 i 21, i crec que no l'hem perdut. El que sí que diríem que hi ha molta competència actualment de moltes coses que criden més l'atenció que no pas el llibre. O sigui, clar, jo per exemple quan era joveneta, doncs no hi havia mòbils, i llavors per distreure'ns teníem els llibres, teníem les revistes, la ràdio també, però és que ara jo mateixa, que sóc una lectora empedreïda, jo sóc d'aquestes de 6 llibres al mes, no, però 3 cada mes segur, i tinc molt l'hàbit lector i escriptor, jo mateixa em trobo anant amb tren, doncs, de Vilanova a Barcelona, i quan me n'adono no he llegit el llibre que portava a la bossa, m'he estat mirant el mòbil com una desesperada, i penso, clar, si això em passa a mi, que sóc una mica extrema en aquest sentit, una persona jove, els meus fills o alumnes que tinguin ja sempre molt l'hàbit de passar pantalles, perquè ja no és només el mòbil, també hi ha els vídeos, tot plegat, segurament potser els és una mica més difícil en aquest sentit de l'hàbit, que no pas ho era a mi agafar el llibre. Si només tens el llibre, l'agafes, si tens 1000 altres coses, les fas, però també jo veig que saben distingir molt bé què és una cosa i què és l'altra. I també m'estic adonant això, no? Que sempre també hi ha un moment que passen a la lectura.
Sí, però els hi costa expressar-se? Per escrit?
Jo no crec que els costi especialment. És a dir, sempre la gent que ens hem trobat bé escrivint no hem estat tothom. O sigui, no hi ha hagut mai una gran massa d'adults que hagin escrit molt bé.
D'acord.
Sempre ha estat més aviat minoritari.
Per tant, en aquest cas, les noves tecnologies no estarien tan perjudicant, perquè en el fons, doncs, hi ha una part de la societat que escriu i una altra que no escriu.
Sí, jo crec que sí.
Marisa, què diuen els nets? De veure l'àvia que escriu.
Bueno, pues se'ls en riuen una miqueta a vegades. Però com que jo sempre ho fan carinyo,
amb carinyo. Però no? Amb carinyo, eh?
Carinyo, sí. Sempre estan una mica esperant a veure què els hi demano. Perquè quan truco amb algú, ui, la iaia, què voldrà? Que no va a l'ordenador, a casa li ha espatllat no sé què, a que ara no pot, bueno, en fi, llavors sempre tenen, però bueno, tot m'ho fan en carinyo, i tinc uns assistents, tant les filles com els nets, que de seguida que demano alguna assistència la tinc ràpida, o sigui que no, estan contents.
Estan
només em diuen a vegades, en broma, bueno, iaia, però no ho expliquis tot, eh? No ho expliquis tot.
Bueno, hi ha coses que s'han de mantenir el pany forrellat, oi? Escolteu, informació pràctica. Si algú ens està escoltant l'entrevista i diu, ostres, doncs vinga, jo tinc el cuquet aquest, com pot fer per acostar-se en aquesta proposta que es fa des del Prado?
al Prado, molt, molt fàcil, doncs anant a la secretaria del, del Casino Prado. Nosaltres la nostra trobada és els divendres de 6 a 8 i bé, es tracta de, es pot fer una classe fins i tot de prova, una classe de provatura, però si se senten bé tal, i ja si s'animen doncs a matricular-se amb nosaltres i, i anar fent.
I anar fent aquestes
exacte.
Trobades que són setmanals.
Sí, exacte.
Que es posen deures.
Ah, això sí. Però flexibles, eh?
Ah,
perquè també si algú no, no pot una setmana, no passa res, ho pot enviar a la següent.
No hi ha notes.
Ai, no. No.
Hi ha correccions, però no notes.
Ah, exacte, de cap manera. Ha de ser un plaer.
Ha de ser un plaer. El plaer d'escriure i d'enfrontar-se amb l'escriptura. Majoritàriament gent gran, per això el taller, espera, que torno a buscar, grup de creació literària.
Ah, exacte.
Grup de creació literària.
Sí.
És obert a tothom, oi que sí?
Sí, és obert a tothom.
I
és el que et deia, tothom qui tingui ganes d'escriure, sí. Tothom qui tingui ganes d'expressar alguna cosa i per poder-la compartir amb algú altre, això són les classes. I per descomptat els deures és una paraula dura perquè la recordem de les nostres èpoques escolars.
No? L'he dit amb tota la mala intenció.
Ja, és una mica picaruto, eh? Però, bueno, no, deures no són deures, perquè en el moment en què tu et diuen escriure sobre això o sobre allò que és l'únic que posa al tema, tu ja disfrutes, perquè en aquell moment ja comences a... ja surts de la classe pensant, ostres, a veure, el mar i qui parlo del de Sitges, de la tempesta, d'això, o sigui que ja no és, ets tu mateixa que ja estàs, fins a l'altra propera classe estàs disfrutant d'escriure el tema.
D'acord, és a dir, és una manera també d'automotivar-se.
Exacte.
Doncs aquest grup de creació literària que està en marxa tots els divendres al Prado, orientat, està per tothom,
sí.
Però doncs hi ha un grup important de, diguem, de persones sèniors, de persones que de gran han descobert aquest plaer de l'escriptura i que per tant volen desenvolupar-lo una miqueta,
exacte.
Amb motivacions diverses com la de la Marisa de deixar plasmada una miqueta la seva història. I
exacte.
Per tant, doncs, deixar-la també com a herència, doncs, pels seus nets, per la seva descendència. Tot plegat, doncs, persones interessades que es puguin acostar al
perfecte.
Prado
i
que doncs, ho puguin provar. Maria Rosa Nogué, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, bona
gràcies
feina.
Gràcies a tu també.
Per motivar. I Marisa...
Gràcies. Moltes gràcies per la teva acollida, per la vostra acollida.
Doncs, molt contents de que hagueu vingut aquí i això, i a expressar aquesta passió per l'escriptura. Moltes gràcies a les dues.
Gràcies.